Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragut i Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
La Paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Oma del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances. Mireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa
el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que tenim, comencem a tenir ja per fi sensació de tardor per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començar amb música ben activa per no baixar la guàrdia, per seguir amb les piles posades tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
Molt bon dia.
Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
Ho resistim tot.
Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet hi ha menys.
Trobes?
Avui estem contents.
No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo.
Okay.
Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré l'ull de la ungla. Però saps què passa? Que jo menjo les ungles, Estela.
Ai, no.
Sí, que no vaig poder fer. Va fer una ràbia.
Vaja.
Sí, que no sé si funciona, us ho he de dir. Sí,
sí,
és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
Doncs el temps d'aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
Que bé, molt bé.
Sí, sí, estem molt ben bé. Contents.
Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafugo. Sí, digue'm.
Sí.
Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
I tant.
Oi?
Clar.
I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
Sí.
Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú la cuida. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus o diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
Exacte.
No
sí,
sé,
sí.
O bones seu a les praxis de piscines. Coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
sí,
correcte.
Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
Sí.
Passa.
Sí.
Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
Ens veiem.
Ens veiem. Adéu. Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, eh? L'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona de fa unes setmanes, uns mesos ja, eh? Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, RadioDelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat. I obrim la ronda marxant cap a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i hi contribueixin amb comportaments cívics.
I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrella d'Ama allà com a punt d'encontre de públic, i bé, evidentment doncs estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que al monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
Anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
Sí, hi ha moment d'anar plegant veles.
A poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
A reveure.
I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
Bon dia, Núria.
A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
aviam.
En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Anna Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
Sí, se'l van portar el primer premi, la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús, per la perspectiva activa de generar en el seu guarniment.
Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, no?
Sí, i tant. Sí.
I ens haurien de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
Correcte.
Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
A tu, Núria.
L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
Bon dia, Núria.
I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
Al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els límitrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que para aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera-Ribagorçana.
Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a Tarragona, ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gà Mestre de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo i de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gà Mestre, dos de Nou Enforra i Manilles i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. El Xiquet del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que també fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor amb una temperatura màxima de 33 i la humitat del 60%, eh?
Sí, sí. Era per resistents, eh, lo d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en nit de boira, eh? Quan ja...
Sí?
No, amb boira baixa, que diuen, eh?
Ah, val. Mar de boira. Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat. I a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la veu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
Fins ara.
Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
I ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes. Víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
bon
Tina.
Dia, Núria.
Hola,
hola,
Tina,
em
bon
sentiu?
Dia. Sí, ara sí, ara sí.
Va,
ara
perfecte.
Sí. Volem això, posar aquesta xifra sobre la taula i sobretot, sobretot, volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'esprendran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
Bé, aquest estiu hem de veure, les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situa en la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
Clar, teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
Les causes que nosaltres veiem que sobre les que nosaltres podem tenir aquest efecte, aquest impacte, és sobretot explicant doncs aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Pues per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyat perquè hi hagi algú que pugui avisar pues, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt. Fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident doncs els podem agafar i els podem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no? amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament doncs perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament no entrem, si anem sols doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no? D'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
Clar, sempre nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present, veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua, bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin, no?, aquest perill a l'hora de banyar-se?
Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que desconeixement. Que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú pues, que no vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit, i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per atendre, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut, i tot això també ens ajuda a veure i a calcular, doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics, com tu comentes.
Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
Sí,
sí, parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després, doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així, no? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests, bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben, i sobretot a vegades fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat, doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal, o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra, i llavors, doncs, a lo millor el gust es podria tirar, i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per lo que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més lo que tu dius, l'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
Entenc que això, que s'ha d'anar renovant, any rere any, s'ha d'anar aixequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no?, que al final...
Exacte.
S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
Correcte, sempre. Bueno, nosaltres des de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució, ja és algo que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, a lo millor no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Pues perquè en un minut o en un segon, a vegades és un després, pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recolles tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs, molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar, perquè és molt important aplicar-les.
L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són la vigilància a través de drons, perquè clar, hi ha punts foscos de la costa, doncs, que els guàrdies, els socorristes no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquests d'emergències o de perill, cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més... siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més, i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant en grups de treball i anar veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany, i per aquest motiu el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència, i és el que veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa, i també amb el mateix que diem en les platges: si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
A tu, Núria, que vagi bé.
El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana, i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus el David Fernández.
Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no?, de devoció, que poden ser qualsevol cosa, no?, poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist, no? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
A l'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses, demanar-li favors, o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen doncs, aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Europa i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre i aquestes relíquies doncs, s'assumeix o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal, la processó com a tal, com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important en el que és el braç de Santa Tecla, no? que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada. No? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? com podria ser, per exemple, el cos incorrum de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
Les relíquies, imprescindible, la part imprescindible de la festa és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens n'anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
Es venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
Sí, hace mucha calor, y más este año.
O sigui, ha estat molt bé aquest any. També em van agradar molt des de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
Sí, jo porto des que tinc raó anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
A més, em sembla, Mateu, que la Lina viu una festa, unes festes de Gràcia especials en guanya.
Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu, doncs, la seva última festa major.
Vinga, si ja el tens per aquí, la saludem.
Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
De les propostes guanyadores, sí. lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i podem arribar a ser guanyadors.
Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan festes i festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
Clar.
Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer i, de fet, es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Ives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
No passava des de fa 10 anys. El 2016 Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcia han coincidit amb dates, també amb la festa major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. Aleshores, hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no?, d'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no? que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
Clar, aquest que això precisament és l'essència de les festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és fester o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? Jo, i tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
A més, enguany és especial per tu, perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer prego. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
Doncs, Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
Gràcies a vosaltres.
Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major. Sí,
totalment.
L'has pogut viure tu, Mateu, hi has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
Mira, doncs visc més o menys a prop. Ah. Enguany encara no he pogut. L'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
Ja. És que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència... Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
I cap problema, i la festa continua.
Exacte.
Mateu Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
Igualment.
Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quan queia el sol, un vespre vaig entendre que jo aquí m'hi vull quedar per sempre.
Li fotem una mica? Un, dos, tres!
No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles, de cop es fan interessants les nostres.
tenim el millor clima. Aquí s'hi viu molt bé. Quan la gent s'estima, ho celebra pel carrer. Portem un any d'espera i apreta la calor. Som del Mediterrani, el millor racó del món. Ens aixequem a l'hora de dinar. Ens adormim quan la lluna se'n va. Ressuscitem si ens tornem a banyar. L'estiu és ja. No és Miami ni les Maldives. Mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles. Tant cop es fan interessants les nostres vides. De Creta per l'amunt, com no n'he d'estar orgullós. Vivim en el millor racó d'aquest món. Se la llevo el tiburó, el tiburó. Amb l'orgull d'omplir les places amb el cant de les trompetes i un bongo que esclata amb el ritme dels ancestres. Sents com el cor s'eleva i el Mediterrani crema. Portem el foc d'aquesta terra dins les venes.
Això és el Mediterrani.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícia.